Codinenca, al 107.2 FM i a Ona Codinenca.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Amigues i amics de Anem a la muntanya, un programa més d'aquest mes d'octubre, i davant nostre tenim algunes activitats ja. La primera és la d'aquest 28 d'octubre que ve, diumenge, és, oi? Diumenge, que es fa la caminada codinenca, justament és la 35a, que no és poc, que aquest centre excursionista organitza la caminada codinenca de cada any. I aquest any es fa una ruta molt interessant, es recupera algun camí, s'han netejat la resta de camins per allà on s'ha de passar, i us convidem a tots a participar-hi. Aquest era un tema. L'altre era que dissabte passat es va fer l'aplec de Gallifa, al qual vam assistir. Va ser encomiat de mossèn Josep Dalmau i vam aprofitar per enterrar les seves cendres en el Santuari de l'Ecologia, a dalt al castell de Gallifa. Va ser un dia, una jornada emotiva. Tu i vosaltres hi éreu, oi, Joan i Teresa?
No ens vam quedar a dinar, però...
va ser molt maco, molt... Hi va haver una xerrada principal de l'Arcadi Oliveres, i després es va fer un torn obert d'intervencions en què tothom que va voler va poder parlar i dir les seves opinions sobre l'obra i miracles de mossèn Dalmau. I va ser realment molt, molt emotiu, molt, molt sentit. I per altra part també una festa, perquè ell el que volia era, quan que era un home molt trencador, en cap cas hagués acceptat que s'hagués fet allà un funeral típic i tòpic, sinó que el que volia és que es fes una festa, i això és el que va ser, una festa patriòtica, una festa de l'ecologia i una festa de renovació de l'església en contra de la jerarquia i tot això que és el que ell predicava i el que ell aportava com a testimoni. I un altre tema és, tu deies, Joan, que havíem de comentar el tema,
sí,
de l'ANC.
Bueno, una mica la qüestió aquesta política que l'ANC ha fet una sol·licitud o ha instat a la Generalitat perquè publiqui en el DOC la declaració de la República Catalana, és dir, el que es va fer el dia 27 d'octubre de l'any passat,
sí.
Doncs que només va ser una declaració així de bé veu en allà en el Parlament, però no es va publicar en el DOC, doncs que ho publiquin.
Allò va ser una mica un coitus interruptus, no?
Sí, va ser una cosa així una mica que no se sap ben bé què cony es va fer, no? I bueno, hi ha qui diu que tenim que som una república ja, i hi ha qui diu que no, i bueno, i però clar, si es publiqués, llavors sí que ja resultaria bastant
una manera
clar
de fer força, una manera de fer força.
I és que a més jo penso que en la situació en què estem els partits estan una mica fent el tonto. Per mi estan fent el tonto i a més no aprofiten la situació de debilitat que té l'Estat espanyol, perquè mira que el que està fotent amb el collons de partit que està governant, que està en minoria, i tota la situació deplorable de la judicatura amb aquest collons de judicis que ara el fa, ara tiro cap aquí, ara tiro cap allà, doncs home, vull dir, valdria la pena que aprofitessin.
El poder judicial està totalment desacreditat.
No, i l'Estat espanyol està desacreditat per tot arreu també. Doncs home, aprofitem aquestes situacions i escolta, i si hi ha algú que li fot por d'anar a la garjola, vull dir, ja n'hi ha uns quants.
Posarem un altre doncs davant. Sí, jo penso, si no es veuen encara de fer-ho, o si veuen que no, és que ara estem en un moment que si fem alguna cosa estem molt lligats de mans. Bueno, doncs aparta't.
Clar, aparta't, ja mirarà un altre.
Sí,
clar, que s'apartin. A la garjola tots no hi cabrem, no? Doncs home, doncs bueno, si n'hi ha d'anar algun més, doncs que n'hi fotin algun més i cada vegada n'hi han retratat més.
Hi ha gent que no els hi va agradar el que es va fer quan es va ocupar el Parlament, perquè no hem de ser pacífics, jo també ho penso que hem de ser pacífics, però no va ser... Jo estava allà.
No era cap acte, no va ser
no, no era un acte per anar a fer mal a ningú, clar, per ser violents, era un acte perquè...
Va ser un acte de força.
Obrir els ulls una mica i, i que vegin que estan fent una mica el tonto.
No, és que jo penso que sí, que estan fent el tonto. És que a més, no estan complint amb el que van dir abans del referèndum de l'1 d'octubre i ho van tornar a repetir per les eleccions del 21 de desembre. Doncs home, si dieu que fareu unes coses, guanyeu i resulta que després no les feu, doncs esteu incomplint el mandat que us ha donat.
Bé, doncs queda fet aquesta crida a participar, a empènyer, a fer costat a l'ANC en aquest sentit, i passem a l'editorial d'avui. L'editorial d'avui l'he preparat sobre el desè aniversari de l'agrupament Escolta Macalu de Sant Feliu de Codines. Aquest any fa 10 anys el nostre agrupament Escolta i és una data important per ells, perquè alguns dels primers nanos que van començar l'agrupament ara han passat a ser monitors, o qual cosa vol dir que hi ha un relleu, hi ha una gran quantitat de nois i noies que hi van, i és una de les entitats que ha crescut en 10 anys formidablement, i que fan una feina importantíssima que jo intentaré destacar ara amb aquesta editorial. Una mica de música de l'editorial i comencem. Doncs bé, com dèiem, 10 anys de l'agrupament Escolta Macalu. L'agrupament Escolta Macalu porta 10 anys de tasca educativa i social de primer ordre, tant en termes qualitatius com en termes quantitatius. L'educació en el lleure representa una contribució molt valuosa a la formació i al creixement personal dels nostres infants i joves. I és un espai immillorable per a la transmissió de valors, gràcies a la proximitat i a la complicitat que s'estableix entre els infants i els monitors, per la proximitat d'edat i també pels aspectes singulars de la seva metodologia pedagògica. En una bona part dels casos, aquesta transmissió de valors s'està fent des de la gratuïtat i el voluntariat. És a dir, que l'estan duent a terme joves que no esperen res material a canvi, que ho fan simplement perquè hi creuen i s'autorealitzen fent-ho, perquè volen aportar el seu gra de sorra a la construcció d'un món millor i perquè pensen que el seu exemple personal d'implicació i de compromís és la millor manera de transmetre als nois i a les noies els valors en què ells creuen. Segurament perquè ells, com a infants, també van rebre aquesta formació desinteressada. I és que l'educació en el lleure ha estat i és una escola de ciutadania i de compromís. I aquest valor s'ensenya i s'aprèn des de la pràctica i des de la gratuïtat. Tota aquesta tasca desinteressada i voluntària es du a terme amb un absolut rigor pedagògic i metodològic, perquè voluntariat i qualitat no estan reunits. I justament per això existeix el títol oficial de monitor. Un títol que és un segell de qualitat, una certificació de la preparació i la competència dels monitors i les monitores a l'hora de fer la seva tasca. En definitiva, una garantia de professionalitat. L'escoltisme i guiatge s'ha caracteritzat per ser un moviment educatiu d'avançada i de referència en l'àmbit pedagògic. Moviment dinàmic amb una gran capacitat d'adaptació als canvis i a les necessitats de la societat. Des de fa gairebé 90 anys, l'escoltisme i guiatge català ha desenvolupat la seva activitat de manera ininterrompuda. Actualment és reconegut per les organitzacions mundials, escoltes i guies a través de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, que està formada per tres associacions: l'Acció Escolta de Catalunya, els Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. I això és tot, amigues i amics. Des del record als presos i preses exiliats i exiliades polítics, fins a la propera emissió. Adeu-siau. Doncs bé, com sempre direm tres dites o refranys del mes de novembre. Hi ha un que diu, del mes d'octubre vull dir, hi ha un que diu: el fred d'octubre mata l'oruga, l'octubre acabat, mosca i mosquits enterrats. Un altre que diu: octubre mata el cuquet, que és el mateix que havia dit abans, és allò de que el fred mata, sobretot a l'agricultura té molta importància que faci fred, perquè mata els bitxos i insectes que foten mal a l'agricultura. I hi ha un altre que diu, un últim, que diu: octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. Doncs bé, anem a la colla del dimecres, que ens explicaran una nova sortida. Aquesta vegada on aneu, Josep?
Anem a Sant Miquel de Castelló.
A Sant Miquel de Castelló.
A la zona del Coll Sacabra.
És maco,
diguem, allò. Diguem, a la Garrotxa.
Sí, és bonic, allò.
Farem una circular.
Molt bé. Doncs vinga, la música de la colla del dimecres...
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, la colla del dimecres us passarà a la seva sortida. Es tracta d'una circular seguint des del Coll de Bracons el Pla de la Gabulosa, pujarem a Sant Miquel de Castelló i tornarem per la Serra de Llancers per tornar a empalmar amb la Collada de Bracons. Ens dirigim cap a la Collada de Bracons sense arribar al coll. A mà dreta deixem els vehicles a l'entrada d'una pista de terra. La pista es dirigeix cap al Pla de la Garbulosa. Anem seguint amb aquesta direcció. Travessem tota la fageda i la pista comença a fer un bon descens. Més endavant es transforma en camí fins a arribar de nou a una altra pista vora el mas Prat de la Bola. Continuem per sota de la casa fins a arribar al torrent. Sense travessar-lo, agafem un camí poc freqüentat, natural i ombrívol, que segueix a mà esquerra. Anem seguint el torrent que puja molt suaument. Un cop passat el torrent, a mà dreta, el camí comença a continua amb força pujada. Al poc arribem als prats de Can Porxiugues. De nou passem el torrent i posats a l'altra banda, una pista ens porta fins al Coll del Pedró. Des del coll veiem per una banda la vall de Torelló i davant el Pla de Flegars, d'on ara seguim amb un llarg corriol que ens porta fins a Sant Miquel de Castelló. Sant Miquel de Castelló és un magnífic mirador abocat a llevant i situat a 950 metres d'altitud. Es troben les restes d'un castell medieval, antiga fortificació dels vescomtes de Bas i avui refugi del GIEC, que és el grup excursionista i esportiu gironí. La panoràmica que ens ofereix des del mirador de l'ermita abasta tota la vall d'en Bas, Olot i el Pirineu. Encara estava nevat quan la vam fer aquesta excursió. Tenim al davant el Puigcalm i les agulles de la Serra de Santa Magdalena, la Serra de Cabrera, el fons, els plans i el nucli de Falgars. Fem una petita parada i seguidament recolem uns 700 metres del camí que hem vingut. Ens decantem a mà dreta al principi i després per un corriol passem pel Coll de Llancers. Travessem la llarga fageda i ens dirigim a un mirador damunt d'un rocall, on fem un petit mos de cara al solell. Anem baixant per la densa fageda i arribem de nou vora el Coll de Bracons, punt d'inici d'aquesta sortida. És ben cert que l'arbre dominant en tota la comarca del Puigcabra és el faig, una espècie que es fa contemplar. Ha estat un recorregut de 17 quilòmetres, 200 metres, un temps de caminar de 5 hores 40, amb un temps total de 6 hores 30, amb un ascens acumulat de 727 metres. A aquesta sortida solament varen participar 3 membres de la colla, en Joan Font, en Isidre Ponti i en Josep Valls. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, gràcies, Josep. Tothom que vulgui anar a Sant Miquel de Castelló o Puigcabra només té que fer que demanar informació al centre excursionista i els hi passarem tota la informació. És una excursió que es pot fer a nivell familiar i d'una manera molt tranquil·la i, a més, ara es poden anar a buscar bolets.
D'aquí una setmana i pico les fagedes ja comencen a estar, perquè jo vull anar cap a aquella zona i alguna fageda ja comença a estar,
comença a fer color, ja
comença a canviar de color, i per tant es poden fotografiar.
Exacte. La tardor, la tardor és una
és molt maco, una sí. I tant.
Bé, i passem a la rondalla d'avui. Avui què fem, avui, Joan?
Sí, avui també passarem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i és extret de la pàgina web del diari digital VilaWeb. I el conte que passem avui porta per títol Advertiments.
Doncs vinga, endavant.
Com vulguis. Thank you.
300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Una vegada hi va haver un noi jove, jovenàs, que se'n va anar d'excursió a la muntanya. Bé, d'excursió no sé què és el que hi va anar a fer allà dalt de tot. Va tenir set i a mig camí va trobar un rierol. Es va abocar l'aigua i al sota de l'aigua hi va veure una imatge que, tot i que no la coneixia, la va endevinar. Era la mort. Ui, li va dir a la mort. No m'agafis, no te m'enduguis, que jo sóc molt jove. No. No vinc pas per tu, n'estic esperant a un altre. Ves, tranquil, li fes la vida, no passa res. Abans de venir-te a buscar, jo t'advertiré, t'avisaré. El noi se'n va anar, espantat. Però amb el temps va oblidar aquell espant. Va créixer, es va casar, o no ho sé, va tenir fills, o no ho sé, vaja, que va fer la vida que li va semblar. I al cap de molts, molts, molts i molts anys, va tornar a anar a la muntanya. Va tornar a veure en aquell rierol sense recordar-se'n, fins que, bevent aigua, va veure també, reflectit en l'aigua, a sota, més ben dit, de l'aigua, i va veure aquella cara. Llavors se'n va recordar. Diu, oi, ja t'he conegut. Quin espant que m'has donat. Ara, a qui esperes? I la mort el va mirar. A tu. El va mirar amb cara d'estranyesa. A tu. T'he vingut a buscar a tu, ara. Aquell noi no. Aquell home ja va voler tirar enrere. Però la mort de seguida li va agafar la mà, una i l'altra. I no li ho va permetre, això de marxar. Li va dir, vine, ara t'he vingut a buscar a tu, i l'anaves tirant cap a l'aigua. I el noi, amb cara de sorpresa, li deia, no pot ser, perquè no m'has avisat i m'has dit que m'avisaries, no m'has advertit que vindries. La mort, encara més sorpresiva, li va dir, no, jo t'he advertit, t'he avisat moltes i moltes vegades. O és que tu, al matí, quan et miraves al mirall, no t'anaves endevinant una arruga i una altra i una altra? O és que cada dia no t'ha costat una miqueta més llevar-te i caminar i pujar i baixar allà on t'anaves? O és que els ossos no t'han anat cruixint dia per altre, de mica en mica? Avui et vinc a buscar a tu. I el noi no va tenir temps de fer cap altra cara, perquè la mort, agafant-lo com el tenia, se'l van dur.
Bé, comencem a la secció més important del programa, que és l'entrevista. Pep, tot teu.
Molt bé. Bueno, doncs, abans de començar també volia... Abans el Toni ha parlat dels 10 anys del cau.
Sí.
I jo, com vaig ser un dels primers en començar el cau, també em feia especial il·lusió, almenys, comentar que també em sembla increïble que el cau hagi aguantat tant, i el bo d'això és que si ha aguantat 10 anys és que segurament aguantarà molts més.
És que no és que aguanti, tant, és que està en plena salut, sí, i eufòria
i ha costat molts anys.
Tinc entès que tenen overbooking darrerament.
Sí, sembla que és l'any que hi ha més nens, sí, i han hagut de tancar.
Si mor, morirà d'èxit, però no, sí, no de fracàs.
Ha costat molts anys que tinguéssim, sí, sí, relleu, per dir-ho així, costat, i ara sembla que comença.
Costat una mica, sí, sí. No, bueno, tu has viscut aquells 10 anys.
Sí. Bueno,
com si fossis a la família.
Vaig estar-hi 7 anys, però sí, des de que vam començar fins, sí, a 7, sí, llavors ja ha anat...
I s'ha anat
recuperant, i molt bé. La veritat és que jo estic molt content
de la feina. Tu hi vas estar com a diguéssim, de petit, o
no,
ja
no,
vas
no,
començar
jo...
com a monitor?
Vaig començar com a monitor.
Va començar com a monitor, ja.
Potser no era l'edat de ser monitor, però... No. Era un noi, quan ho vam obrir érem massa joves, però és el que hi havia. I no, la veritat és que estic molt satisfet d'haver-hi participat, i la veritat és que jo crec que es valora molt, i els nens de que ho es veu.
Home, vosaltres veu passar una època potser més complicada, perquè els que ja hi han estat en el cau, com
clar,
a,
ja saben com va.
Que, vull dir, i després fan de monitor, doncs bueno, ja tenen l'ensenyament, però esclar, vosaltres no veu viure la part de petit.
Ja, jo quan era petit sí que havia anat a un esplai que hi havia, que era l'esplai Espigopi,
sí.
Però sí que hi va ser molts anys, bueno, molts anys no, però 4 o 5 anys que no hi va haver res més, i llavors quan ens hi vam posar no sabíem què era ser tresorer, no sabíem què era ser secretari, tot sí, això sí, sí que ens ho vam anar a veure.
Mm-hmm. No, no, i tant.
Però bueno.
Va ser un aprenentatge una mica forçant, sí. Potser aquest, no?
Sí, 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 va ser a base de mastegots. Bueno, res, només això, només era un comentari, i dic que també estic molt content d'haver-hi participat. Comencem per l'entrevista. Faré una petita descripció del nostre entrevistat. Avui entrevistarem a Joan Cullell, ja el vam entrevistar la temporada passada, potser algú ho sona.
El 19 de març.
19 de març, sí, sí, no és ni fa uns mesos.
Sant Josep.
Sí, sí. És tècnic de cursos d'orientació del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i soci del Club d'Orientació Go Extrem. Què més podria dir-vos? Ha fet molts cims, va començar des de ben petit, ara en parlarem de tot això. I, bé, Joan, bona nit.
Bona nit.
Ja et dic, les primeres preguntes serà una mica per recordar, si hi ha gent que no va poder escoltar o gent nova. Com va començar a agradar-te el món de la muntanya? Perquè bé, tot va relacionat.
Sí, clar, el món de la muntanya, clar, ja... El meu avi va ser el primer que va entrar ja de gran. Ja tenia 30-40 anys al Club Excursionista de Gràcia de Barcelona, i arrel d'això va entrar també el meu pare, i llavors va ser de fet el meu avi i el meu pare que van començar a fer excursions amb el Club Excursionista de Gràcia. I clar, jo ja de petit pues vaig veure la muntanya doncs de ben a prop. Ja tinc fotografies de ben petit, doncs anant a muntanya, i de fet encara això, llavors no hi havia aquestes cadiretes que et portava, bueno, que ara és tan fàcil de portar, sí, els nanos, i jo de fet recordo això d'algun cop de com els meus pares treien, clar, buidaven una motxilla, llavors em posaven a mi a dintre, i llavors per això un dels pares pues, portava doble pes, i, bueno, i jo anava dintre de la motxilla, anava així com un 4, i em portaven...
Podien haver fet un parell de forats per treure els peus.
Sí, clar, és el que faria falta. De fet, ara jo després, clar, he portat els meus nanos d'excursió, i clar, amb les cadires aquestes,
canvia,
doncs, és molt més còmode.
Sí, bueno, sí. La muntanya, la tècnica ha canviat, no només amb això, sinó amb tot, amb botes, amb roba de bic,
material...
El material ha canviat, sí, sí, tant, i material d'escalada i de...
Clar, i fins i tot això, doncs, portar els nanos a la muntanya és més fàcil, no? Hi ha més
fàcil i agradable, sí.
Sí.
I així que, bueno, el teu avi i el teu pare van ser uns dels que van iniciar el tema dels GRs?
Bueno, de fet això va ser el meu pare, el meu avi, diguéssim, bueno, va morir l'any 64, i això va començar ja als anys 70. Uh-huh. Sí que és cert que, bueno, l'origen dels GRs, o un dels temes de que els GRs vinguessin aquí, sí que encara hi va participar-hi el meu avi, perquè tot això va vindre de les trobades que cada any feia el Club Excursionista de Gràcia amb el Camping Club de França. Uh-huh. I aquestes trobades que es feien cada any per Setmana Santa, pels voltants de Setmana Santa, doncs a la primera o les primeres encara hi va anar-hi el meu avi amb aquestes trobades. I llavors, doncs, amb aquestes trobades que es feien cada any, o sigui, un any es feien a França, l'altre any es feien a Catalunya, llavors, pues això, doncs ens anàvem coneixent, van haver-hi intercanvi de revistes, i llavors això va ser cap als anys, al 71-72, que van sortir diversos articles a la revista del Camp Club de França parlant del tema dels senders, dels GRs. Llavors, veient això, va ser el meu pare, doncs, que es va... Bueno, va ser el 71, que doncs, a la trobada anual que van fer, doncs, va començar a parlar i va amb un que el senyor André Denis, que havia sigut president del Campion Club de França i també era, ja era, diguéssim, senderista, i li va dir, home, sí, això seria una cosa que, clar, vull dir, a França s'està extenent molt i a Catalunya, doncs, vosaltres, el Campion Club de Gràcia, doncs estaria molt bé que continués, per exemple, el GR7. Mm-hmm. Llavors, bueno, clar, va reunir els de la Junta del Club per Constitució de Gràcia i, clar, vam veure que això, fer tot un GR, com el GR7, pel Club per Constitució de Gràcia, doncs potser era una tasca massa feixuga. Llavors, bueno, el que es va fer és es va anar a la Federació Catalana, llavors era Federació Catalana de Muntanyisme, estem parlant de l'any 72. Mm-hmm. I clar, i la idea, doncs, sí, va ser molt ben rebuda i de fet ja al final de l'any, sap que va ser octubre, novembre del 72, doncs es va decidir crear el Comitè Nacional de Senders de Grans Recorreguts i el 73. De fet, això encara es va haver de ratificar a la Federació Espanyola de Muntanya.
Sí, clar, clar.
Però bueno, de fet, això ho van rectificar i de fet, per ser l'època que era, el 73, quan ja es va constituir, doncs inclús la Federació Espanyola va pagar, doncs, la traducció dels folletos del francès al castellà de com fer un sender. Bueno, a França tenia editats uns folletos, unes quartilles on explicaven, doncs, bueno, com s'havia de pintar, com s'havien de preparar, doncs, les pedres, els arbres per pintar, diguéssim, de forma adequada, i aquests petits manuals, doncs, la Federació Espanyola, doncs, va pagar el que és l'edició i la traducció. Bueno, de fet, la traducció em sembla que la va fer entre el meu pare i algun altre del club. I res, bàsicament es van anar fent, bueno, es va fer una trobada amb els francesos i de fet sobretot va ser també quan van entrar el doctor Iguader de Tarragona, que ells feien cada any també el dia del camí de muntanya, i de fet ja havien sentit a parlar d'això dels senders, doncs, bueno, es va impulsar. Es va fer el GR7 a la banda de Tarragona, va ser el primer que es va pintar. Mm-hmm. Que ara ja des de fa 3 anys ja hi ha una placa que fins ara ningú sabia, diguéssim, que allà a Tivissa, doncs, havia sigut, concretament a Sant Blai, havia sigut el primer lloc on s'havien pintat, que això va ser l'any 75 quan es van fer les primeres pintades,
les ratlles blanques i vermelles. Exacte, dels senders,
blanques i vermelles. Exacte. Doncs la primera va ser el març de l'any 75 a Tivissa, i des de fa 2 anys per fi hi ha una placa que ho recorda, vaja, tothom que vagi
i allà. La resta de gerres com és a dir, representen antics senders que ja es feien servir des de feia molts anys, o també deia, ostres, creiem que aquest camí pot ser important per... Clar, com es va decidir pintar?
Hi ha una mica de tot, però bueno, bàsicament, clar, si intentava, i de fet també molta dèria del meu pare era recuperar camins, no? De fet, jo recordo que jo de petit ho veia com això, quina obsessió això de recuperar camins. Clar, després m'he donat compte que, clar, ell, diguéssim, ja als anys 30, que ja anava d'excursió, doncs ell havia vist, doncs, el Montseny caminava per camins que estaven, doncs, totalment oberts perquè, bueno, ho feien servir els carboners i els pagesos,
els ramaders, els camins ramaders.
I clar, cap als anys 50 i 60, doncs això, el bosc es va deshabitar tot, sí. I diguéssim, el meu pare, bueno, com tanta gent, diguéssim, doncs es tirava dels cabells de veure com els camins es perdien, s'emboscaven. Sí. Ara que he sentit que dèieu que el camí aquest que fareu aquest diumenge, doncs, que l'heu netejat i tal, doncs, bueno, de fet això era de... O sigui, sí, fet, sí. Nosaltres d'excursió anàvem sempre amb unes estisores i un podall.
Sí, sí.
I allà on anéssim, doncs, anàvem estassant i obrint camí. Això que deies del pla, de fet es va encarregar amb un geògraf, em sembla que es deia, no me'n recordo el nom, doncs es va encarregar un geògraf de que intentés, que coneixia molt bé tot Catalunya, doncs que ideés, diguéssim, un pla. De fet, ja a la... a la ERA, a la European Gambling Association, ja s'havien més o menys traçat uns camins, i de fet ja hi havia als anys 70 la idea de que un dels camins, doncs, diguéssim, havia de bueno, un dels camins havia de ser l'eix mediterrani, que neix, baixés pel Mediterrani, sí, sí, fins a Algeciras. O sigui,
que és el 92, no? Ja... sembla,
o... bueno, aquest és el GR 92, si és el que va a la costa a costa.
Però, de costa, fet, per la costa, sí.
El que diguéssim, aquest que dic jo d'eix mediterrani anava més per
l'interior,
per l'interior, sí, sí, perquè la idea era, bueno, això, sí, sí, fer camí de muntanya. Sí que després es va fer el 92, que sí que és realment de costa. Però aquest, diguéssim, entre cometes, és mediterrani per, sí, la, sí, per la muntanya, és el GR7, que finalment sí, sí, sí que va arribar al Algeciras. Llavors, clar, no sempre hi ha camins rals o que segueixin aquests traçats, no? Clar, evidentment també un altre camí que a Espanya, doncs, estava claríssim era el del camí de Santiago, no? Clar. Que sí, aquest també, doncs, després de vindre el GR7 i això, quan ja es va al 76, que ja es va crear el Comitè Nacional de Senders a nivell de la Federació Espanyola, és a dir, pràcticament durant 3 anys Comitè de Senders només hi havia a Catalunya. Al cap de 3 anys ja es va crear el Comitè Nacional d'Espanya, que de fet això, el primer president va ser el meu pare, en Joan Culler i Altimires, i ell, doncs, bueno, va ser el que va enviar a totes les federacions espanyoles, doncs, bueno, informació, i va organitzar les primeres reunions del Comitè de Senders, que curiosament les 6 primeres reunions no van ser en territori espanyol, de fet, quasi ni català, es van fer a Andorra. Es feien a Andorra perquè així també s'aprofitava i es feien les reunions pirenaiques. Llavors, hi havia un dia que es feia la reunió, diguéssim, del comitè de la Federació Espanyola, i el dia següent, doncs, es feia amb els francesos llavors es discutien, doncs, bueno, dels diferents llocs per on enllaçar els senders i etc. I per això, diguéssim, es feien a Andorra. Sí, sí, o sigui que de fet sí que és la xarxa, diguéssim, de senders, és una cosa que sí que ja l'any 76 es va, diguéssim, dissenyar des de Catalunya, bueno, fer concretament des d'Andorra, no? És on es van començar a dibuixar i aquesta, i per exemple, doncs, si el camí de Santiago, que s'entrava per Son Port o tal, doncs aquestes decisions es prenien a les primeres sessions de l'Assemblea Pirenaica que es feien allà a Andorra.
Perquè ara, diguéssim que ara hi ha una feina que és molt important, que és la de anar-los resseguint, mirar que totes les marques estiguin ben pintades, que no s'esborrin, però segueix, es pot fer un nou GR, per exemple, avui en dia? S'està plantejant de fer? No sé.
Bueno, la veritat és que no conec exactament si n'hi ha algun plantejament. De fet, de fer-se'n, en principi jo crec que se'n poden fer. No estic que... o sigui, jo sí que he col·laborat moltes vegades amb la federació, però bàsicament amb temes de història dels senders. Sí que fa anys que, doncs, vull això, agafar un camí, perquè això de quan vivia amb el... bueno, quan el meu pare era viu, doncs l'acompanyava a resseguir, a cuidar senders o a repintar senders, i jo, diguéssim, ara mateix, doncs, no n'estic cuidant cap, i de fet ja fa anys que dic he de cuidar, carregar-me un sender, però bueno, com que m'estic dedicant al tema de l'orientació, doncs sí, encara no ho he fet, però vaja, que sí, sí.
Sí, ara...
A veure si la primera vegada, doncs, ja us puc dir que sí que...
Ara en parlarem, això de les orientacions, que de fet hem vingut a parlar d'això, però sí que per acabar, tu, clar, el teu pare va començar amb tot això, deus tenir la mà de paperassa, que també deu servir per fer divulgació, no?, tot això...
Sí, sí, de fet és això, d'acord amb la federació, doncs, he escrit bueno, algun article a la revista Vèrtex, i també vaig col·laborar amb ells en fer, bueno, uns panells d'una exposició de la història dels senders, i bueno, de fet crec que una mica arrel d'això és quan a la Teresa li van donar el meu nom, i el primer cop que vaig venir aquí també va ser una mica per això, per explicar doncs, el tema d'on van sorgir com, i com van sorgir els senders a Catalunya.
Clar. Bueno, ja hem començat, ja hem fet la primera part de l'entrevista, anem a lo serio. El que hem vingut a parlar. No, tot és seriós, però
sí, tant.
Hem vingut a parlar de les curses d'orientació. Ja m'explica'ns una mica de què tracta tot això.
Bueno, doncs això va ser bueno, una mica doncs, casualitat, uns amics meus que feien curses d'orientació i em van... Bueno, de fet, això, vaig veure una samarreta que posava COC. I dic, com, què és això? COC? No, això no és el Comitè Olímpic Català. Diu, no, també és el Club d'Orientació de Catalunya. Ostres, i llavors em van explicar el que era l'orientació. Doncs que consisteix en que a partir d'un mapa, tens un mapa amb una sèrie de punts marcats i bàsicament amb l'ajuda de la brújula doncs has de trobar aquests punts localitzats en el terreny. En cada un d'aquests punts el que hi ha és una tela de color blanc i carbassa, ja que crec que vosaltres ja per la Festa Major ja
sí,
feu
fem,
curses
sí,
d'orientació.
Sí.
I doncs, bueno, jo vaig començar amb les curses escolars de Barcelona, que es feien a... Bueno, que es fan. Es fan a parcs de la ciutat de Barcelona. I bueno, em va agradar molt. De fet, era això, un contrast molt gran, no?, entre el que era o el que havia fet de seguir camins marcats als GRs, doncs, no, a tenir un mapa sense marques i seguir doncs
sí, és com
el camí.
Però tu tota la vida fent una cosa i m'agrada fer-ne una altra.
Sí. No, tot, a veure, vull dir que tot té la seva gràcia, vull dir, també, fiel, també m'agrada seguir camins, però mira, ara el que dedico més temps és amb el tema de les curses d'orientació.
Perquè de curses d'orientació dius que se'n fan a Barcelona, però també se'n deuen fer de muntanya, se'n deuen fer per molts
sí,
llocs.
Sí, evidentment,
no?
L'origen és en muntanya. El tema de que es facin curses, diguéssim, en ciutat o al voltant de les ciutats és, diguéssim, per facilitat, perquè bueno, aquestes curses es fan organitzades pel Consell de l'Esport Escolar, doncs clar, són escoles de Barcelona que, i els nanos, doncs, bueno, es busquen llocs que siguin doncs, propers a Barcelona. De fet, això ara que aquest any farem les curses, bueno, una cursa la farem a Mercabarna, una cosa única original, però bueno, les altres farem, per exemple, el Turó de la Rovira, al voltant del Monestir de Pedralbes, al Parc de l'Oreneta, i al voltant del Teatre Grec a Montjuïc i Joan Miró, que de fet, també el que vaig veure és que, bueno, anant fent aquestes curses, quan vaig començar, doncs, bueno, descobria llocs de Barcelona que clar, mai havia estat, per exemple, inclús el Parc Güell, doncs bueno, clar, coneixes el Parc Güell, però bueno, la zona de bosc que hi ha al darrere de la part monumental, doncs no és tan coneguda i també doncs hi ha racons macos de veure, també és un moltes vegades també és una excusa per veure lloc, sempre qualsevol cursa, doncs sempre posa fites o controls en llocs que ostres, que de fet clar, tu vas corrent perseguint les fites, però vaja, jo sóc dels que...
Menys premi.
Sí, jo també, és que si veus algun lloc maco, doncs mira, em paro i gaudeixo del lloc de la vista.
Clar, perquè clar, de més endavant, després de conèixer-ho i d'haver participat, vas decidir ser tècnic, no?, del...
Sí, bueno, una mica va començar...
I com... Per què ho vas decidir?
Bueno, bàsicament perquè el xicot que porta... que feia... bueno, que fa els mapes i que porta el control dels temps i això, al principi ho fèiem amb cartrons i diguéssim, amb rellotge i mesurant el temps i controlant les picades amb les pinces. Ara ja anem amb la pinça electrònica i ara, diguéssim, ja doncs, l'ordenador t'ho dona tot. Però llavors, diguéssim, la feina aquesta que feia tan feixuga el Ferran, que és el nostre tècnic d'orientació, el Ferran Santoyo, doncs ho feia ell tot molt manualment i doncs, un bon dia li vaig dir, escolta, ja et dono un cop de mà, i llavors ja un dia vaig portar l'ordinador i ja els temps els posàvem dintre l'ordinador I, a veure, diguéssim que pràcticament sense voler, eren més per ajudar el Ferran, que el pobre, diguéssim, doncs, anar a estar, ell sol doncs, ho feia tot. Clar, al principi érem 50 nanos. Ara, per exemple, hi ha moltes curses, som 350...
per fer-ho manualment.
Sí, no, ara, evidentment, ja ho fem amb el xip, ho fem amb l'ordinador, i una mica va ser això, no és que fos una decisió, sinó que, bueno, o la decisió va ser, ostres, pobre Ferran, les que l'hem d'ajudar perquè el pobre s'hi passa aquí molt de temps per fer després les classificacions i de més. Llavors, pues, bueno, una mica així, sense gaire...
Això vol dir que Sant Feliu ens hem de modernitzar, encara anem amb el grapador... Bueno, sí, sí. Ens faria falta un cullell que ens ajudés a mirar.
Perquè la suposo que en els controls hi posareu un detector de,
sí.
I això transmet directament ja a l'ordinador o l'heu de recollir després i connectar-lo a l'ordinador?
El que connectem a l'ordinador és el xip que porta cadascun dels corredors, diguéssim, en el dit. En el dit portes un xip electrònic que llavors tu l'acostes a la base. La base l'únic que et diu és la base és la número 4, la número 8 o el número i l'hora en què has pensat. No. Llavors això et queda gravat en el
et queda gravat xip, aquí.
Llavors quan arribes a la meta
ja, ho col·loques,
col·loques a l'ordinador.
Però no és en temps real, diguéssim. No és en el moment que pica, encara no transmet.
No, sinó queda gravat.
Quan arriba.
Queda gravat.
Hi han que sí, hi han bases que comuniquen, ara de fet...
Com a central.
Exacte, ara hi ha bases, sobretot perquè això de l'orientació es fa molt a països nòrdics, a Suècia i a Noruega és on va començar. I en aquests països hi ha moltes curses que pràcticament pots anar veient doncs, els corredors com van corrent. I llavors, de fet, tens una pantalla i dius, mira, aquest ja ha arribat aquí, que t'ha arribat en allà. Diguéssim, nosaltres, jo no n'he vist encara curses de real, el que sí que, de fet, a la pantalla, en quan arriba el corredor, descarrega i ja tenim pantalles on ensenyem la posició, el temps que han fet, si han fet doncs, totes els punts els han fet amb l'ordre que toca, etc.
Creus que ja s'està fent un boom de les curses d'orientació? Com va haver la febre del running, doncs...
Un boom, no sé. De fet, va creixent, jo crec que... Jo, de fet, quan ho vaig descobrir, vaig pensar, ostres, això serà un boom... I ho vaig descobrir fa uns 20 anys, i em pensava que seria un boom brutal, i bueno, ha augmentat, vull dir que sí, que hi ha gent que fa curses, però no és res espectacular. O sigui, és un creixement, bueno, més o menys continu, però no sé... jo crec que tampoc és, bueno, vegades, és un boom espectacular.
De vegades
no,
tampoc.
Sí, sí. No, segons com quasi millor que, bueno, que vagi creixent el seu ritme, perquè si no, segons com a vegades això tens després creixements d'aquests que moren d'èxit.
I l'any passat vas col·laborar com a tècnic de Sportident, ho dic bé,
sí,
a la cursa d'orientació amb més punts de control del món.
Sí.
Com va anar? Com va anar?
Sí, sí. No, va ser tot un repte. Aquí tenim un dels altres personatges amb els quals col·laboro, que és el Lluís Ollora, que és president del Club Senglar Orientació. Doncs ell sempre li bullen molt les idees i doncs, bueno, va tenir la idea de la iniciativa de fer una cursa amb molts controls. Llavors, de fet, l'anterior tenia 180 controls i doncs el Lluís va dir, pues en farem una de 250. Que és, bueno, escolta, si vols batre el record, pues no sé, pues fes-ne 200 o 200, pues escolta,
250.
Sí, escolta, tampoc fa falta. Pues bueno, i bueno, va ser un repte complicat perquè, clar, les pinces, les puces, per mi la que tinc jo té una capacitat de 30 controls. N'hi ha que sí, que tenen capacitat de fins a 60 o forçant-les es poden quasi duplicar les pinçades. Però bueno, el problema és que al final vam dividir la cursa en 5 trams i és a dir, cada corredor havia de canviar 5 vegades d'esportident, de xip. Amb la qual cosa, bueno, va ser un, o sigui, l'esforç organitzatiu va ser complicat, sí. Perquè a cada 50 fites, diguéssim, havies de deixar el xip i agafar-ne un altre. Va. Llavors, aquell xip m'havia d'arribar a mi, llavors descarregar-lo, i bueno, va ser tot un...
Un repte.
Tot un repte, sí, sí, sí.
La vau fer, es va fer només per batre el rècord, o perquè la fem aquest primer any... per repetir-la el següent i els cops que calguin.
Bueno, el de repetir, no sé, de moment l'hem fet una vegada, i bueno, de fet, si suposo que costarà de fer, perquè al final els números no van acabar de sortir, perquè es van apuntar, van faltar uns 50, em sembla que van ser un... No recordo el número, però bueno, van faltar uns 20 o 30 corredors perquè haguéssim quadrat els números. I a veure, no, la intenció del... us ho podria explicar millor al Lluís, però a veure, la intenció no era sí, bàsicament una mica batre el rècord i veure de... Mm-hmm. Bueno, i fer una cursa llarga. Clar. Fer una cursa llarga. De fet, molta gent sí que des del primer moment doncs es van apuntar i els va agradar molt la idea, gent que els agrada molt l'excursió i tal, tot i que de fet això, molts quan arribaven és que ja no sabien, de fet era una cursa molt senzilla, perquè diguéssim, les curses va per nivells, i llavors doncs hi ha diferents nivells, hi ha fites que es poden amagar més, amagar menys. Aquesta una cursa, a més també es va pensar pels corredors, perquè clar, al final eren 40... Linealment eren 44 quilòmetres. Ara, per exemple, tenim el GPS del guanyador i va fer 47,4 quilòmetres. Clar, els 44 quilòmetres són en línia recta, però al final, clar, no vas mai en línia recta, sí. Sinó que, bueno, vas seguint el camí òptim, que moltes vegades no és el... Perquè, clar, si hi ha un avall, doncs baixar i tornar a pujar, doncs és segurament que és pitjor que no pas donar una mica de volta i anar per un camí planer, clar. I poder córrer més. I llavors, clar, al final doncs eren 47 quilòmetres, i es va pensar que gent que és més de fer curses de muntanya, doncs pogués participar, i per això les fites eren fàcils. Tot i ser, diguéssim, unes fites que estaven bastant visibles i eren fàcils de trobar,
no tothom les
doncs sí, hi ha gent que es va equivocar, i bueno, al final hi ha el mapa, hi havia gent que veia el mapa doble, no?
I bé, ara la setmana passada ja vau començar amb algunes curses.
Sí,
teniu preparades?
De fet, justament arrel d'aquesta cursa, doncs, que es va fer, aquesta cursa de les 250 fites es va fer a Port del Comte, però bueno, es va agafar una extensió, diguéssim, bastant gran, i llavors vam veure que a la banda que ja toca cap a Tuixent, doncs que era un terreny molt maco, amb molt d'arbres, però molt obert. De fet, l'orientació, el que ens agrada, diguéssim, o el que ens interessa, és una zona d'arbres on, diguéssim, clar, no puguis, no tinguis,
ni molt obert,
referències molt clares.
Ni molt obert, ni molt...
Però que
molt
puguis, tapat. Diguéssim, córrer, que, o sigui, que no estigui ple de matolls, i llavors no puguis, diguéssim, córrer, diguéssim, pel bosc. I llavors vam veure una zona, doncs, molt ideal, aquí la zona de Tuixent, i llavors fa 15 dies, doncs, vam fer una cursa d'orientació de Copa Catalana a aquest terreny de Tuixent, i sí, efectivament, doncs, a la gent li va agradar moltíssim el terreny aquest. I, de fet, unes 300 persones, doncs, vam aconseguir que vinguessin allà a Tuixent, que és bastant lluny, eh?
Sí, queda
bastant marat. Lluny. I, de fet, sí, fer el muntar el mapa allà i tal, tot és... Tot
bueno,
és
però
feina.
Tot també és... Poder quedar lluny, però també la zona al final...
Sí, això tothom ens va felicitar per la zona, que realment era magnífica.
I ara, també, al novembre, pot ser que tingueu unes curses pendents?
Bueno, quan al Senglar no, de fet ara al novembre el que comencen són les curses del circuit de Barcelona Orientació.
Sí, que ens has comentat abans.
Sí, que us he dit que la primera és aquesta tan curiosa de Mercabarna. Mm-hmm. Això de Mercabarna va ser perquè el Consell de l'Esport Escolar doncs també organitza cross, infantils, i es veu que l'any passat, no sé exactament com, doncs van fer un cross a Mercabarna, i la gent d'allà doncs va estar entusiasmada amb la idea, i llavors es van proposar doncs de fer una cursa d'orientació aquí a la zona de, bueno, a Mercabarna. I bueno, veurem, és una cosa que sí, evidentment no és bosc, no és tampoc...
Bueno, però, bueno, s'ha sí, de saber que... sí, sí. Fer anar amb diferents exacte. Escenaris, no?
Sí, sí, no, de fet, a veure, segons com el tema de les zones, diguéssim, urbanes acaben, segons com són complicades, perquè al final has de començar a comptar quants carrers amunt, quants carrers avall, i sí, bo, també té la seva gràcia. De fet, d'aquestes de ciutat, una de les més famoses és la de Venècia. Clar. Que és molt... A més, aquesta, sí, la aquesta Venècia, una de les regles importants és que està prohibit
agafar les gàndoles.
No, bueno, sí, està prohibit, diguéssim, tirar-se a l'aigua. O sigui, s'ha d'anar a creuar els ponts. No?
I, en teniu, per últim, teniu alguna preparada? En teniu alguna preparada, allò... potent? Com
no, ara de potent, no, de fet ara és que hem fet aquesta de
amb dos segons, encara no.
Però bueno, encara no en tenim cap preparar, ja el proper que dic que preparem així és important, ja us la faré saber.
Bé, doncs moltes gràcies, Joan, ens ha encantat tornar-te a tenir aquí i bueno,
molt bé.
Fins la propera.
Vinga, la propera vegada portaré el Ferran o el Lluís i us explicaran també moltes coses d'orientació.
Moltes gràcies.
Bona nit, he arribat tard avui.
Bastant tard, eh?
És que...
Hi haurà repulsa, eh?
No, us dic la veritat.
Tampoc és gaire
tard, no?
No, us dic la veritat que estic fent un torneig de pàdel.
I què dura aquest torneig?
Dura 3 setmanes i m'han fotut tots els dies el dilluns. Per què? Perquè, clar, jo els altres dies treballo i no puc i m'han fotut just els dilluns. Però al moment acabo més d'hora, passa que avui... se m'ha allargat.
Era un partit igualat, eh?
Hem igualat a 3-7 i se m'ha allargat. Si no, els 9 hauria estat aquí. Però bueno, anem pel temps, que ha arribat fa 5 minuts. Què podem dir del temps? Doncs que després de tota la llevantada, de tots els aiguats, el cap de setmana ha arribat l'estabilitat. I el sol ha estat els protagonistes juntament amb unes temperatures bastant, bastant suaus, eh? Bastant agradables, eh? I avui, no sé si heu fixat que hi ha hagut molts núvols baixos. Ens han sorprès una mica, eh? No, jo no me'ls esperava gens. I hi ha hagut bastants núvols baixos, eh?
Boires.
I boires. Hi ha bastanta boira. I atenció perquè a les nits ja fa més fred, eh? A les nits sí que es nota. Mínimes al nostre poble de 10-11 graus. Però avui el Pirineu havia glaçat, ara és menys un. I ara mateix en rigorós directe. I he vist les temperatures, ja estan al Pirineu entre 5 i 10 graus. Per tant, aquesta nit crec que glaçarà més lloc, serà més important glaçar.
10 graus negatius?
No, aquí Sant Feliu entre 10 i 11 graus, a DAS 1 sota 0.
A DAS ja començarem a veure cada dia DAS.
Cada dia DAS 1 sota 0. Sí, ara ja comença. I demà al nostre poble, molt de sol. No crec que es repeteixin els núvols d'avui. Aviam, en teoria no, però no és descartable. A la nit 10-11 graus, però novament al migdia avui ha sigut molt agradable també, eh? 20-21 graus de temperatura màxima. Dimecres, molt de sol, que canvi important i les temperatures molt semblants, mínimes 9-10, màximes 20-21, per tant, tenim aquest anticicló a sobre. Dijous es comencen a moure una mica les peces. Durant tot el dia no hi haurà cap canvi, nits fresques, dies molt suaus, també dijous, i a la nit sí que, atenció, ja veurem més núvols de nit. I ara hi ha una cosa que és inversió tèrmica. És a dir, a les valls, com Das, com Pont de Suert, com Vieja, fa més fred que alta muntanya.